La història del franquisme sovint s'explica des d'Europa, però el règim també es projectava sobre colònies com Guinea Equatorial i el Sàhara. Allà, la vida estava marcada per jerarquies racials, dominació política i un sistema colonial tardà que Espanya va mantenir fins ben entrat el segle XX. Aquest capítol posa llum sobre les memòries silenciades de les persones que van ser dominades en nom d'un projecte imperial. Remei Sipimayo és escriptora, és editora, activista i referent de la diàspora equatoguineana a Catalunya. Autora i investigadora en temes de gènere, migració i memòria colonial, és una de les veus més importants en la recuperació de relats africans dins de l'espai català i espanyol. Un podcast del Diari Ara i del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Doncs hola Remei, benvinguda al podcast, moltíssimes gràcies per estar aquí. La primera pregunta que et volia fer és què significava viure en un territori colonial durant el franquisme, com ara Guinea Equatorial?
Home, què significava? Significava donar-te compte dels privilegis que tenien la gent que no eren del país, però manaven al país i organitzaven el país. Mm-hmm. Llavors, clar, te preguntaves què, per què, què passa? Això és el que significava, una opressió molt viscuda i molt vista.
Sí, perquè aquest poder, no? Com s'articulava entre colonitzadors i la gent local?
Home, s'articulava d'una manera molt normal, perquè mandes i tu, el que mandes, organitzes i articules com ha d'anar la societat. Mm-hmm. Nosaltres no teníem cap poder per dir-li que no ens agrada, volem que vagi aquí. No, ells ordeno i mando.
Deien com s'havien de,
sí,
de fer tot, no?
Sí, sí, sí.
Totes
sí.
Les coses.
I se feia com ells volien que es facis.
Uh-huh. Mm. I quins elements de violència tan simbòlica, no? com bueno, directa, dominaven com la quotidianitat, no? Com era ese dia a dia sota el colonialisme?
Home, jo, dels violents, la violència que observava era sobretot la formació, era sobretot la llengua. Nosaltres tenim llengües autòctones que no podíem utilitzar, no podíem parlar. Jo soc de l'ètnia Bubi, no podia parlar amb Bubi. Depèn que és, quin espai, no podia, els meus pares no podien anar segons quin espai de cinema, de club, segons quin col·legi havia les nenes autòctones, o sigui, les indígenes que deien, i les noies blanques, filles dels colonos, que estàvem separats. I
aquesta... Hi havia una segregació
sí,
clara.
Sí, sí, una segregació molt clara i se veia, sí.
Vale. I, o sigui, a nivell de, no, del dia a dia, això que de no poder parlar Bubi, com es traduïa en detencions o en no poder fer-ho servir en l'espai públic o que no havia...
No, en l'espai públic segur que no, perquè eren llengües, era d'aquello de quarta categoria, no? Yeah. A l'espai públic. Però detenció no, però humillació sí. A les escoles, quan tu parlaves amb Bubi, de seguida hi havia un símbol que te lo posaven al cor tothom sabia que tu havies infringit la llei de parlar amb Bubi. I tu te converties en un observador, en un policia, perquè volies treure aquest símbol per posar-li a la propera persona que parla sin embullo. Llavors tu mateix te converties en col·laborador per veure, aviam, quin serà el primer. I parlat amb Bubi, fa jo ja m'ho trec. Sí, aquestes humillacions. Detenció no, a vegades no és tant la detenció com la humillació i aquesta consciència de ficar-li al cap a la gent del país de que el seu era inferior, no era per valorar, no tenia importància, etc. Fins a tot que havia cases, gent de la població autòctona, que a casa seva no es parlava la llengua autòctona. Has de parlar castellano perquè... Wow. Fins a tot ja arribàvem a aquest extrem.
Clar, i a nivell educatiu, no? Entenc que més enllà de la llengua que m'estàs explicant, entenc que havia com altres maneres, no, de fer aquest adoctrinament, no, en el règim.
Home, has de tenir en compte que jo vaig sortir de Guinea i tenia 15 anys.
D'acord.
I mai havia llegit cap llibre sobre Àfrica i sobre Guinea.
Wow.
Mai havia pensat que la geografia de Guinea o la geografia d'Àfrica mai ho havia vist en un llibre de text. Jo vaig venir aquí, havia estudiat a l'enciclopèdia Álvarez, que és l'enciclopèdia d'aquí, sabia que el Pisuerga passava per Valladolid, coneixia tot això, però no sabia el nom del riachuelo que tenia a prop de casa. No sabia els noms dels meus héroes, que també els tinc, no solament guineans, sinó tota Àfrica. No?
Yeah.
Tot això marca.
Yeah. I a nivell religiós?
Ai, con la iglesia hemos topado.
Sí, ¿verdad?
Sí. A nivell religiós era molt important formar part de la religió catòlica. Fins a tot, a casa meva particularment, el meu pare i la meva mare no van casar-se catòlicament. Llavors, els diumenges, al meu poble, la gent anava a missa, encara va anar, però no tant com quan ell era petit, havia un espai per a la gent que ja s'havien casat catòlicament, per a la gent que tenien la convicció de que Déu era tot, i se sentaven aquí, i anaven a comulgar, i tenien els seus fills, tenien uns certs privilegis. La gent que no s'havien casat, i anaven a la iglesia, perquè la iglesia era un espai de relació, no podien comulgar, no podien sentar-se aquí, sinó aquí una distinció molt clara que existia.
Sí. De nou com un senyalament, no?
Sí,
aquells que no volien o no estaven convençuts.
Exactament, sí.
Vale. O sigui, i quines altres desigualtats diries que havia en aquest moment?
Què vols dir? Desigualtat de la Iglesia o desigualtat en general?
En general.
En general, totes. Totes les desigualtats. Per exemple, el meu poble està a 9 quilòmetres de Malabo. Malabo és la capital.
Sí.
Per anar a Malabo, agafàvem un autobús.
D'acord.
Els blancs aquí i els negres aquí.
Wow.
I això ho expliquen de Sud-àfrica, però ha passat a Guinea Equatorial, que era colònia espanyola, que hauria de constar en el currículum escolar. No consta, mai se parla.
No.
Com he parlat, hi ha clubs de relació, on solament estaven els colonos.
Yeah.
En el cas de Guinea, solament els colonos i aquestes persones autòctones que havien accedit a l'estatut de... les llamaven... no em recordo ara el nom, que em vingui... eren especial, eren...
No passa res. Sí. Si et ve després
sí,
el...
Sí, vale. Sí. Llavors, clar, aquesta gent sí podrien tenir contacte amb les blancs i accedir als col·legis d'ell, accedir a l'espai d'on estaven ell i cinema, espais de club, tenis, que tot això existia.
Accés a la cultura,
exacte,
esport.
Accés a la cultura i totes aquestes coses.
Però una cultura molt concreta, clar.
Home, com aquí.
Clar.
Perquè quan jo vaig arribar aquí, vaig veure la fotografia de Guinea, perquè Guinea era colònia espanyola i se practicava exactament el franquisme allà com aquí.
Ja.
Sí,
tal
sí,
qual.
Sí,
o sigui,
tal qual, sí.
Havien portat, no,
sí,
lo que és...
Sí.
Que fort.
Emancipados.
Emancipados.
Eren emancipados.
Uau, quin nom,
Sí, tan... emancipados i dintre d'aquesta població autòctona, emancipados, Havia també categoria emancipado pleno, emancipado simple.
Però emancipado, este entenc que es refereix a emancipado de la seva pròpia cultura, clar, no? I de la seva pròpia identitat, fins i tot, no?
Clar, clar.
Ja, que dur. Per què penses que... Perquè, clar, realment, el tema de la memòria colonial a Espanya... Jo recordo haver-la estudiat a l'escola, més enllà de les colònies a Amèrica, no? Mm. Però realment es parla molt poc. Per què penses que s'està perdent tota aquesta memòria?
Home, perdent no s'està perdent.
Vale.
Està allà no amagat.
Ah, això, vale.
Està allà amagat.
D'acord.
Perquè no interessa, perquè ho han fet tan malament que ha de ser un tema de vergonya.
Ja.
Perquè després hem tingut una etapa que Guinea, concretament, era matèria reservada. No se podia parlar de Guinea.
D'acord.
I tot això, fa poc, no sé si ho heu vist, que aquí al museu...
Ah, sí.
Sí,
sí,
he vist. Hi ha una exposició molt interessant...
Amb vídeos.
Sí, hi ha vídeos i amb fotografia. Fins i tot han posat... gent, jo estic allà també.
Al Santa Mònica.
Pues... Sí.
Al centre d'art Santa Mònica,
sí,
no?
Aquí. Sí, aquí. Santa Mònica és aquí mateix.
Sí, sí, sí.
A Drassanes.
Sí.
Sí, a Drassanes.
Ah, sí. No sé, no estic segura.
Sí, el museu...
Sí, sí, no?
Sí. Sí.
Vale.
I es recupera. Hi ha gent, ara jo tinc la informació, que hi ha professor de la universitat d'aquí, Gustavo Nerín, Alfredo Bernardo, tota aquesta gent estan mirant de recuperar lo que diríem que van rapinyar el colono allà, com ha passat a França, ha passat a Anglaterra, i estan treballant, aviam si en els museus les coses que són autèntiques de Guinea i que harien de representar Guinea, fins i tot fora de Guinea és igual, però que tinguessin l'observació i l'orientació sobre Guinea, aviam que es posin a l'ordre del dia.
Exacte, com sí. Una perspectiva sí. Als museus i que quan la gent arribi
sí.
Als museus...
Sí, 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 sí.
Bueno, jo, clar, primer crec que hi hauria un primer pas que és potser tornar les coses, no? Mm-hmm. Però si es queden aquí, almenys
sí. Menys que, és...
que la perspectiva sigui justa, no?
Sí, sí. Sí
i
sí,
fins
sí.
I tot no sé si podem parlar de reparació. Com què penses?
Home,
com...
jo aquesta paraula encara no l'he incluït al meu vocabulari de reparació. Primer s'han de reconèixer les coses.
D'acord.
Després de reconèixer les coses, posar-les sobre la taula i llavors mirar, escolta'm, què podem fer? Perquè posar reparació perquè hem dit... Perquè... No, aviam. Què és això? Què és l'altre? Què fem? Com ho fem? Estem d'acord? Perquè podem parlar de reparació, el govern espanyol parlarà de reparació, però a lo millor... repararà el que ell sembla.
Clar.
Que a la moja aquesta reparació a mi no em convenç.
Ha de ser bilateral, no?
Sí, sí.
Ja.
Sí, sí.
O sigui, parlem-ne de que primer, és el que dèiem, no? Si aquesta història està amagada, com tu deies, no? No pot haver el següent pas, que seria
sí.
La reparació.
Sí, sí.
Llavors, potser caldria una revisió històrica seriosa,
seriosa.
No? I justa. I
una revisió històrica seriosa, justa, jo penso... que la història de Guinea ha d'anar en el currículum escolar espanyol.
Mm-hmm.
Jo penso que sí que falta. Mm-hmm. Com que jo he fet un batxillerat a Guinea fins al quart, aquí mai he llegit res de Guinea.
Ja. No, bueno. Jo tampoc no recordo.
Sí.
No.
I clar, hem de començar a fer-la visible, hem de començar a veure què és el que... ha mancat que no tinguéssim aquesta relació cultural, mm-hmm. Perquè existeix a Guinea parlem a castellà. El Guinea, ara mateix també estudien els textos espanyols perquè per convalidar no sé què, tota aquesta història, el batxillerat va a la línia del batxillerat espanyol.
Encara,
encara, clar.
O sigui, hi ha hagut un trencament complet, no?
Però ara ja pots llegir algun text d'algun africà, ja, ja s'introducen dintre del currículum escolar coses sobre Guinea, sobre Àfrica, etc. Poc a poc, però comencen a veure, però el sistema és el sistema espanyol.
Uau, o sigui, l'empremta que ha quedat allà encara... Vale, vale, això encara s'arrossega, no? Clar. Clar, perquè també per la gent que ens estigui escoltant, important que a partir del 1968, no?, es va declarar la independència de Guinea, no? I com van canviar les coses?
Ai, jo estic aquí des del 68. La independència va ser el dia 12 d'octubre. Jo vaig arribar aquí el dia 3 d'octubre del 68. Llavors no he viscut la independència ja. Però jo tinc la informació perquè viatjo, perquè tinc la família, perquè tinc els amics, sí. I observo, i el poc que escriuen la gent que escriuen sobre Guinea també ho parla. Ha canviat, que ha sortit de les mans d'Espanya, en l'època del franquisme, i ha passat a les mans d'un guineà format per Franco, amb les idees de dictadura, i fins avui tenim una dictadura guineà. Amor Macias, que era el primer president, ha pujat Teodoro Obiang Nguema, que és el següent, però siguessin el sistema, no diré colonial, però sistema dictatorial. A Guinea hi ha una dictadura molt fèrrea.
D'acord, o sigui, s'ha heredat no només l'educació, no només la cultura, sinó s'ha heredat també el sistema polític.
Jo no puc dir que s'ha heredat. No han heredat. Perquè jo no crec que ni Macias ni Teodoro Nguema van sentar amb el Franco i va dir, escolta, mos donarem la independència, ja veuràs, heu de funcionar així, no. Han donat la independència d'una manera molt malament, perquè som diferents grups ètnics, que som bubis, fangs, ndoes, amb noboneses, tot aquest, i llavors, abans de donar aquesta independència barrejada d'aquesta manera, sense mirar si teníem identitat pròpia cadascú, a partir d'allà el conflicte estava ja servit. Ordeno i mando, cada vegada, ja són 58 anys d'independència, i ho poso amb independència, sí, amb vermell, Llavors, no és que l'han heredat, no. Han donat una independència molt malament donada, no han mirat les diferències d'identitat dels grups que formaven aquest espai que han nomenat ara Guinea Equatorial. Llavors, el que ha posat una persona que la importava el reste del grup ètnic i ha governat i siguessin governant en una fèrria dictadura.
D'acord.
No hi ha eleccions democràtiques a Guinea. I si hi haguessis eleccions democràtiques, un nombre i un voto sempre guanyarien el grup majoritari, que són els fans, que són els que estan al poder de moment. Sí.
Vale. I, clar, o sigui, tu vas venir aquí llavors l'any 68, ens has explicat, el 3 d'octubre del 68.
No me n'oblidaré mai,
Ja, clar, no m'estranya, és que deu ser un canvi, el canvi vital, el gran canvi vital, no? I però, clar, llavors, encara que el franquisme encara feia últimes d'això, no? Però Franco encara hi era, encara teníem un règim dictatorial, no? Llavors, et volia preguntar per la teva experiència i també per quina relació, com definiries la relació, no?, entre el franquisme i el racisme, que és molt evident, però m'agradaria com posar-li paraules.
Sí, jo... franquisme i racisme no li posaria paraula, perquè jo quan vaig arribar aquí era quasi l'única negra que havia. Jo vaig arribar aquí a Barcelona, De seguida vaig anar a Figueres, perquè jo vaig fer el batxillerat a Figueres. Uh-huh. Era l'única negra. Era un col·legi de monja interna amb una burguesia catalana de Figueres B, i no tenia problema de racisme. Per què? D'acord. Perquè no recercava treball, ni vivienda, ni res. Estava al col·legi. Llavors, les noies del col·legi era una més. Al cap de setmana em portaven a casa. Remei, vindràs a casa a passar el cap de setmana? Vaig començar a reaccionar al tema de racisme després.
O sigui,
ja no era franca, ja està.
Vols dir que hi havia com un tema també molt evident de classe?
Sí, sí,
no?
sí.
D'acord.
Sí, llavors jo allà, fins a tot és avui que jo pujo encara a Figueres amb les meves companyes i fem un cafè o fem un dinar. Llavors no. És que no podia donar-me de racisme, perquè ja t'he dit, jo anava al col·legi, després a l'institut.
Sí.
Sí. Vale. No havia aquell... Vinc a buscar un treball, no pot ser, vull llogar un pis, no. Després és quan vaig començar a veure lo que és.
Ja en democràcia, no?
Ja en democràcia ja era.
Fixa't.
I ja eren més de gent de l'altra procedència, ja eren latinoamericans, pakistanús, magrebís, mm-hmm. Llavors sí que ja... a llevar-nos el treball i totes aquestes coses després.
Coses que jo me'n recordo de petita, ja.
Sí,
clar, mira, jo sóc de l'any 93,
o sigui,
ja bastant entrada a la democràcia, no?
Sí.
I tot això, jo me'n recordo perfectament al meu barri, que això s'escoltava, no?
Clar.
I bueno, i escolta'm, que encara hi és, i molt. I et diria que hi ha un repunte i tot.
Sí, sí. No, repunte i repuntíssim, eh?
Sí, sí.
I hem begut oli, depèn del que vingui, eh?
Ja.
Depèn del que vingui, perquè jo el que estic escoltant de que lo primero que haremos es expulsar a los inmigrantes.
Ja, molt complicat.
Sí, sí, està complicat, sí. Està complicat la cosa, sí.
Per això entenc que també tenim espais de resistència i sobretot em refereixo a nivell de recuperació de la memòria colonial. Et volia preguntar una mica com s'està estudiant, què s'està fent, quins són aquests espais, no, en els que es vol estudiar, recuperar.
Què vols dir?
Parlar.
Se parla molt ara, se parla molt. I, però són espais molt reduïts, són espais que no tenen ressonància, són espais que no tenen incidència política. Són gent que jo dic solidaris, gent amb una consciència, però bueno, se parla.
Vale.
Se parla. Jo vaig estar aquest cap de setmana a Vic. Bueno, és Plana de Vic.
Sí,
que tenen allà un espai de reflexió que van estar parlant de la memòria, van estar parlant d'Amèrica Latina, perquè presentàvem una revista que hi ha articles i vaig estar observant que hi ha petits grups que sí que continuen tenint aquesta preocupació, no solament de Palestina, perquè de Palestina, de tot aquell, sí, però de Sudan, de Guinea Equatorial, no es parla mai, però hi ha un grup reduït que sí que tenen la consciència, que de quan en quan agafes un diari, que és de quan en quan, agafes un diari i veus una columneta sobre Àfrica, per exemple. Llavors...
L'existeix, però no és, potser no és prou, no? Per això que parlàvem abans de posar el tema sobre la taula.
No l'estan posant, no l'estan posant. Jo ahir mateix, que era diumenge, agafo el periòdic, vaig... Difícilment trobes algo sobre Àfrica. Els dissabtes compro el País per Babelia. Aviam que treuen de Babelia. Molt poques vegades en Babelia, que a vegades treuen coses, posen escritors africans. Si no és la Chimamanda, aquestes que són molt ja, mediàtiques. Sí,
molt,
sí.
Ja. Sí, estic i completament d'acord que no estem gens acostumats a llegir literatura que no sigui europea, o nord-americana, etc. I quan és, ara pues, potser sortim una mica més, mirem una mica més cap a Àsia, fins i tot hem de dir que segurament sigui pel Premi Nobel de la Han Kang i tot això, un Premi Nobel que ve d'aquí i una mica mirem cap a Latinoamèrica, ara comencem, no? Però és veritat que la literatura africana...
No tenen... Home, però jo, per exemple, estic en clubs de lectures sobre Àfrica.
D'acord.
I déu-n'hi-do la gent que s'apunta allà i ja podem tenir 10 llibres del mateix autor, ja estan traduïdes al català o al castellà. Abans era molt difícil.
Vale. O sigui, a nivell editorial podem dir que s'està fent també una feina que és important, perquè si no, no arriba.
Sí, s'estan fent, sí.
Hem parlat d'aquest repuntíssim que deies, no?, de racisme, etc. Com podríem adreçar-nos a la gent, sobretot estava pensant en la gent jove, que també molt del racisme que ve, no?, adreçar-nos a ells per explicar-los tota aquesta història, no?, de la Guinea colonitzada durant el franquisme.
El primer pas, jo penso, que és incluir a la currículum escolar.
D'acord.
Després, les festes de la diversitat en diferents escoles no han de ser del cuscús ni la treneta, ni han de ser de parlar de les societats africanes. Okay. Després, si tens un veí africà i tens un fill africà, intentar tenir aquesta relació.
Yeah.
Has vist a la Remei que ha agafat l'ascensor i... Ah, sí, l'he vist. I... Perquè la canalla té una visió molt oberta, però al mateix temps són molt cruels. Depèn de la informació que rebran. Llavors, la socialització i totes aquestes coses han de partir des de casa, des de nosaltres, des dels textos escolars. Explicar contes d'Àfrica, no solament de la Caperucita Vermella.
Yeah.
Escoltar un conte i no esperar que digui colorín colorado, este cuento se acabó, sino me lo contaron, lo viví así y así se lo transmito.
Yeah.
Totes aquestes coses, aquest canvi. Jo no estic en contra del cuscús, ni les comedetes, ni les trenetes, però més allà d'aquestes coses.
Aprofundir. Sí, que al final sembla que al final es queda com una mena d'exotització, no? Com molt, molt superficial, no?
Sí.
I depèn per quina edat pot anar bé, que comencin a saber que, bueno, pues que existeix un món molt més ample del que ells viuen, no?
Sí.
Però arriba un moment, no?, que això es queda com curt,
sí,
no?
Sí, i que les biblioteques comencin a comprar, la Diputació comenci a comprar textes de contes d'africans, de Nimai Nongo Bima Comé, que és un escriptor camerunès, però escriu en castellà i és un contaconte. Tenem la Inés Agbotó, que és una dona de Benín que ha escrit contes i té contes. Tots aquests llibres han de ser el que parlaríem d'una interculturalitat, que a vegades són termes que jo no utilitzo perquè de moment no els posem a la pràctica.
No.
Llavors, els nanos han de llegir el que veuen.
D'acord.
Sí.
Per acabar, volia tornar al tema de la memòria colonial i et volia preguntar sobre la relació entre les dones, no? Quin paper han tingut les dones en aquesta memòria colonial?
Les dones, jo m'he de limitar a Guinea Equatorial, han estat creadores d'estratègia per a aquesta memòria colonial. Han treballat molt, han sigut molt invisibilitzades, perquè veníem d'una colònia que tampoc les dones eren visibilitzades, però elles han treballat molt. la ètnia Bubi som matrilineal, o sea, passem tot a través de la mare, de la iaia i tot això, han sapigut socialitzar per apartar-nos una mica de l'atropello colonial. A l'espai privat ens han dit, heu de parlar amb Bubi.
Heu resistit.
Sí, sí. Hem resistit molt bé i no han tingut aquest complex de dir, bueno, no me deixen entrar aquí, jo faig el meu espai.
D'acord.
Hi havia els espais de les nits amb la iaia, on explicaven els contes, on ficàvem el que és tenir una identitat pròpia.
D'acord. Bueno, bueno, suposo que gràcies a això,
sí,
ara a poc a poc,
sí,
no? Perquè
sí.
Si no, segurament el règim hagués arrasat amb absolutament tot, que era la idea, no?
Sí, no ha arrasat perquè les mamàs han tingut aquesta estratègia de... No. La meva àvia mai ha llegit la Virginia Woolf. Quan jo vaig llegir Una habitació pròpia, Tres guinees, de la Virgínia, de seguida vaig veure la meva àvia. Sobretot l'habitació pròpia. Perquè la meva àvia deia, nena, tu has de fer tot, no estudiar tot això, no, però has de tenir el teu espai, has de buscar que la finca on tens el plàtan, la malanga, el cacauet, sigui teu, etcètera.
Independència,
etcètera.
Ja parlava d'una independència econòmica i ho tenia clar, com una educació feminista.
Sí.
Que interessant.
I no havia llegit.
A la Virginia Woolf.
A la Virginia Woolf.
Era una cosa que venia de la culturalment, no?
Sí.
Molt bé, molt interessant. Doncs moltíssimes gràcies, Remei. Gràcies per aquesta explicació tan clara, no, del que va ser el colonialisme a Guinea Equatorial i també per les anècdotes personals. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, diu.